Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els últims dies han estat dies de comiats i de déus. Uns de definitius, d'altres de temporals, i alguns d'altres, el temps ho dirà. Comiats de persones que han deixat empremta, que han marcat una època. Al món de l'esport, per exemple, hem sabut que Pep Guardiola plega, que deixa el Manchester City després de 10 anys d'entrenador. I també avui ens despertem amb la notícia que Alexia Putellas tanca la seva etapa gloriosa al Barça. A la ràdio, al nostre propi mitjà, també vivim adeus emotius. Una geganta de les zones com Àngels Barceló, filla d'aquesta casa, apaga el micròfon de la cadena SER. I Carlos Alsina fa un mig pas al costat i deixa la part informativa. Són noms propis que han acompanyat milions de persones cada dia durant anys, fins i tot dècades. I com passa sempre que algú marxa, ens obliga també a reflexionar. Ens obliga a preguntar-nos sobre què significa dir adeu, sobre com dir adeu i sobre quan dir adeu. Si hi ha alguna manera d'acomiadar-se bé, si és millor deixar les portes mig obertes o tancar-les del tot. Tots tenim a la memòria col·lectiva, per exemple, comiats difícils, aquells que marquen una generació, com per exemple la sortida abrupta de Leo Messi, o el buit immens que ens va deixar Johan Cruyff, o la marxa d'Antoni Bassas a Catalunya Ràdio. Però també tenim comiats íntims, dels que portem a dins del cor, els que protegim com si fossin or perquè són l'últim resguard dels bons moments. I és que un bon adéu és, per damunt de tot, una celebració. Representa poder-te mirar a tu mateix a la cara, amb el cap ben alt i estant-ne orgullós. Poder dir en veu alta, la feina ja està feta. Saber marxar és difícil, consisteix a deixar pas, a permetre que aquells que venen darrere es facin seu el camí. I en aquest sentit, acceptar un adéu no és cap derrota. És evident que tancar etapes costa molt, fa vertigen i moltes vegades fa mal. Però que un adéu costi és símptoma d'una cosa fantàstica, meravellosa. Vol dir que estem deixant una cosa molt bona endarrere. Perquè només plorem allò que hem estimat. Només trobem a faltar allò que realment ha valgut la pena. Als Guardiola i als Alsina del món, a les Alexias i a les Àngels Barceló, bona sort en els nous camins i, sobretot, gràcies per la vostra dedicació, perquè tothom viu amb els seus propis adeus més personals. En la majoria de casos, els comiats no obren informatius. Són canvis de feina, de casa o fins i tot de ciutat. O els adeus més tristos, els d'aquells que ja no hi són. En certa manera, cadascú és la suma dels seus comiats. O dit d'una altra manera, cadascú és la suma dels llegats que ens fa ser qui realment som. I a tot això, avui, fa calor.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podria arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
Ara són les 8 i 3, avui a l'Àgora. Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller, el dia en què ens centrarem en aquest dimecres de vaga d'educació. La desena d'aquest mes de maig, la quarta general d'aquest curs a tot el país, els sindicats i el departament van acostar i posicions, però encara no hi ha acord. Connectem amb diferents punts del país per copsar com es preparen escoles i també instituts per aquest dia de vaga. Comencem a Barcelona, a l'Institut Príncep de Viana. Hi ha la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs en aquest centre, per afrontar aquesta jornada de vaga, s'han hagut de sortejar els serveis mínims perquè no hi havia 6 docents voluntaris que volguessin assistir aquí al centre. Tots volien anar, deien, en aquesta mobilització. De fet, el seguiment seguiment de tota la vaga d'aquest curs. En aquest centre diuen que sempre ha estat superior al 70%. I sobre les negociacions que s'han de reprendre aquest migdia, la directora de l'Institut, la Sara Solà, espera que més enllà del sou no es perdin de vista les altres reivindicacions.
Sobre la taula sembla que hi haurà un complement salarial, però en canvi sembla que s'està deixant de banda una reivindicació que les direccions tenien molt present, que és l'ajust de plantilla. Tenim un càlcul de plantilles que prové de l'any 94 i la situació ha canviat moltíssim. L'estabilització del personal en el centre.
Veurem com responen els centres a aquesta crida de mobilització massiva en aquesta recta final de la negociació que han fet els sindicats aquí a Barcelona. L'acció principal, avui s'han repartit per al territori, és a les 10 del matí a Pla de Palau.
I a Girona, la mobilització està prevista per d'aquí a una hora al Pont del Dimoni. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, és on sóc ara, a la Cruïlla, amb el barri de Sant Narcís de Girona, davant del Col·legi Groc. Des d'aquí, a partir de les 9, es farà una marxa a peu en direcció a Salt. És un dels principals vials d'accés a la ciutat de Girona i, per tant, evidentment, això pot provocar problemes de trànsit. De moment, a aquesta hora, tot tranquil. La mobilització continuarà al migdia amb una protesta festiva, dinar inclòs, ha concretat per al matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Hostec Estès a les comarques de Girona, Glòria Polls.
Avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
I a Granollers també els professors estan citats a les 9 al pavelló d'esports. Marta Vallès.
Hola, bon dia. Doncs alguna samarreta groga ja hem començat a veure per aquí, al voltant d'aquest Palau d'Esports de Granollers. Aquí és on han convocat a partir de les 9 del matí, com deies, les assemblees de docents de les comarques de Barcelona. Hi ha un motiu molt clar. Aquí és on s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A les 9 això es començarà a omplir de gent, de pancartes, de xiulets, i també arribaran tots molt ben equipats perquè passaran el dia fora. Serà una jornada, com diuen, llarga. Allà sortiran d'aquí a les 10, faran una marxa a peu aproximadament d'una hora cap a un punt que de moment no han volgut concretar, i allà faran el que diuen el contracongrés. Hi haurà concerts, hi haurà taules rodones, i si hem de fer cas, del cartell que convoca serà colossal.
Doncs seguirem aquestes mobilitzacions al llarg del matí. De moment, al contrari que en les altres convocatòries de vaga, no hi ha hagut talls a les carreteres i el trànsit és habitual a aquesta hora. Com dèiem ahir, les parts van acostar posicions després que el departament hagi proposat un nou complement salarial per tots els docents d'una quarantena d'euros. Els sindicats creuen que és insuficient. Més detalls, Maria Costa.
El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
USTEC amenaça amb vaga indefinida, com sentíem ara, però de moment hi ha 7 dies més d'aturades. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia, sí, des d'avui i tota la setmana que ve. Primer, noves aturades territorials. Demà a Maresme i Vallès, divendres Baix Llobregat i Penedès, la setmana que ve dilluns a Girona i Catalunya Central, dimarts barcelonès, dimecres Tarragona i Terres de l'Ebre, dijous Lleida i el Pirineu i divendres 5 de juny, si abans no hi ha acord amb els sindicats, si el govern, nova vaga a tot el país amb una manifestació unitària a Barcelona.
Per tant, la vaga general amb què amenaça USTEC afectaria les dues últimes setmanes de curs. A 9:15 preguntarem a la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ens atendrà avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I per cert que a les mobilitzacions també s'hi sumen les escoles concertades. La coordinadora d'escoles concertades de Catalunya s'acaba de crear i s'ha sumat a les demandes de l'escola pública.
De moment s'hi han adherit 70 centres del conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i una equiparació de condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent. Carles Navarrete, portaveu de la coordinadora, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat, i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
D'aquí a pocs minuts tornarem a les escoles també per veure com s'està vivint aquesta vaga i ho analitzarem avui a l'Àgora amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans, un primer comentari de la periodista del periòdico Sara González.
No hi ha fumata blanca amb els mestres, però n'hi podria haver aviat. Si una cosa vol evitar el govern són interferències en la visita del papa. La Conselleria d'Educació ha constatat com les vagues de docents s'han convertit en un mal de cap que erosiona la seva gestió. I no li ha quedat altra que corregir l'estratègia temerària d'haver deixat fora de l'acord inicial els sindicats majoritaris. Ara, les dues parts estan en una mena de subhasta sobre un increment salarial que és just i que és necessari. Però fora del radar ha quedat un greuge flagrant, que un alumne a la pública tingui una hora lectiva menys el dia que la concertada. D'això no hi ha ni Déu que en parli.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el cas Zapatero.
Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Això deia fa una setmana Pedro Sánchez, abans que es publiqués el sumari que hem conegut, tots els detalls que impliquen Zapatero, una trama de tràfic d'influències, i abans també dels moviments d'alguns socis, com per exemple el PNB, que li demanen eleccions anticipades. Avui Pedro Sánchez és a Roma, on el rep en audiència el papa Lleó XIV i respondrà a les preguntes de la premsa. Serà a partir de les 11 del matí, tot plegat, després que ahir la prudència s'imposés en els membres del govern a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Santeaja.
Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
Respeto, confianza en la labor de la justicia.
Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de defenses tancades a Zapatero, un dels més contundents ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a La Sexta.
Pero yo no voy a prejuzgar nada y le digo más, me molesta bastante que se prejuzgue. Además, tratándose de una persona, en fin, que hasta ahora ha tenido un comportamiento, a mi modo de ver, ejemplar, que es el presidente Zapatero. Y yo sigo confiando en él y espero sus explicaciones en sede judicial y posiblemente ayer.
Una posició que contrasta amb la d'altres referents socialistes, com Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa va sumar-se a Felipe González a l'hora de demanar eleccions anticipades i va acusar Sánchez de bloquejar Espanya.
Cuando los españoles piensen que quien tiene la llave para desbloquear esta situación de colapso que se vive en España, no es que no quiera usarla, sino que no puede usarla, entonces estaremos en el peor momento.
Tot això mentre avui hi ha sessió de control al Congrés sense Sánchez, que, com dèiem, és a Roma i pendents també dels moviments dels socis d'investidura i de l'oposició. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Perquè el Partit Popular continua descartant oficialment una moció de censura, però ja veus el partit que reclamen fer algun pas.
Sí, la versió oficial és que no faran una moció per perdre-la, que això seria un regal d'una Iaira Sánchez i els socis, que de moment no es mouen i és aquí on Feijó està centrant la pressió. Han assenyalat els socis per còmplices de la corrupció si mantenen el suport a Sánchez. I és que PNB i Junts donen per esgotada la legislatura, parlen obertament d'eleccions anticipades, però no volen anar de la mà de PP i Vox a una eventual moció. Tot i aquest panorama, llegim avui a l'ABC que alguns dirigents del partit creuen que cal fer ja alguna cosa i forçar la moció de censura, encara que sigui per perdre-la, i que el debat s'ha instal·lat a les primeres files del partit.
I per cert, que qui ha parlat és l'expresident José María Aznar, d'una frase que ressona molt aquests dies.
I se podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
Aznar, que reivindica la seva crida, Tània.
Sí, aquesta frase que acabem de sentir es va fer 2023 enmig de les negociacions del PSOE amb els independentistes per investir Sánchez, de qui deia ja en aquell moment que era un perill per la democràcia, i ara reapareix enmig de la tempesta política del cas Zapatero per seguir pressionant en aquesta via. Ho ha fet amb un vídeo a la xarxa. Sentim-lo.
En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
Un vídeo on no cita explícitament Zapatero, però on clarament intenta mobilitzar tothom, qui calgui, també els socis de govern de Sánchez, facin el pas i el deixin caure.
Gràcies, Tània. L'agenda judicial marcarà els moviments del Partit Popular. Pol.
El jutge va endarrerir ahir la compareixença de Zapatero. S'havia de fer el dia 2 i finalment declararà el 17 o el 18 de juny a l'Audiència Nacional. Abans, demà comença el judici contra el germà de l'actual president del govern espanyol, contra David Sánchez, recordem, per la seva contractació a la Diputació de Badajoz. I el dia 9 de juny, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, serà probablement l'última citació abans d'enviar-la a judici.
Veurem què declara Zapatero. Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el seu portaveu, Luis Arroyo, que denunciava una causa política contra ell.
L'actual portaveu havia estat assessor polític de Zapatero i insisteix en que la unitat investigadora de la Policia Nacional ha fet només conjectures i emmarca la causa en una guerra judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez.
Ha mediado causes muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
En la mateixa línia, però bastant més contundent, el periodista Ernesto Kaiser, també ahí en aquest programa.
Estamos ante una chapucería golpista, como la llamo yo, donde la UDEF cuela toda la información, el juez accede a la información de la UDEF en su auto, pero no hace de juez de garantías. No hay ningún indicio, ninguno, solo bien que diuen.
I per cert, un últim detall sobre una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero, Thinking Heads. En aquesta consultora hi treballa des de fa un any i mig l'exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
Thinking Heads és una consultora que administra Daniel Romero Abreu, un empresari que, juntament amb Zapatero, va fundar una altra consultora, Gate Center. Segons consta el sumari, l'expresident va percebre fins a 37 transferències de Thinking Heads per valor de 650.000 euros. El jutge ho atribueix a activitats d'assessorament i conferències. D'aquesta companyia també en surten 12.300 euros que van a parar a l'empresa de les filles de Zapatero, que aquesta sí, el magistrat apunta com a possible empresa pantalla de l'entramat. L'entorn de l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià, subratlla que Thinking Heads no està investigada en el cas i que ell es dedica a la part de consultoria política, sobretot enfocada en l'Amèrica Central. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sergi Sabrià, un nom que m'hem explicat a les notícies durant temps. Havia deixat, de fet, mesos abans el càrrec d'Esquerra Republicana arran de l'escàndol, recordem, dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada també estructura B del partit. Doncs ara tornaria a estar assenyalat, en aquest cas, en una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero. A partir de les 9 parlarem amb Luis María Pardo, que és advocat d'una de les acusacions populars personades, i també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Abans, un comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Manforte.
L'Església Catòlica salva el president del govern espanyol d'una sessió de control gens fàcil al Congrés. La visita de Pedro Sánchez al papa Lleó XIV arriba en un moment de convulsió interna després de l'imputació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I, segons destaquen fons de Moncloa, si res evoluciona, Sánchez tornarà a dir que suporta Zapatero davant la premsa. Des del seu equip asseguren que respecten la decisió de l'expresident de declarar el front al jutge abans de donar explicacions públiques que sostenen que arribaran prompte.
Fugat. Demana un desig, corre.
Vull viure unes colònies així tots els estius.
Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
El matí de Catalunya Ràdio. Són les 8 i 8. Repassem els bàsics del matí amb Silvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Robert Prat, Lara García i Gras Capeta. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
I avui... Què passa, Robert?
Res.
I avui s'acomiada la millor.
Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades.
Màxima golejadora de la història del club, 232 gols, acumula 38 títols, 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina entre els més destacats. Segona jugadora amb més partits, 507, darrere Melanie Serrano, doble pilota d'or mundial, competitiva, amb ganes de millorar fins al final, com reconeix el seu tècnic Pere Romeu.
El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
L'extècnic del Barça, Lluís Cortés, parla del futbolista total. Són declaracions al Catalunya Nit.
Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
A les 11, reconeixement institucional del club. El seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana el Johan Cruyff davant la Real Societat, que seguirem en un tot costa especial.
I a Ripoll, Sílvia Oriols aprova definitivament els pressupostos gràcies... Atenció al gir de guió, a l'abstenció de Junts per Catalunya.
Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions als comptes i han permès que tirin endavant. Justament el mes passat, el PSC va cessar els seus dos regidors per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va criticar el secretari general de Junts, Jordi Turull. Al ple ahir va haver polèmica també perquè un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà.
Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll.
Qui respondria era Sílvia Oriols. Iglesias diu que farà el possible per aprendre català.
Recordo Jordi Turull criticant molt el fet de que el PSC s'abstingués i permetés aquests pressupostos de Sílvia Oriols a Ripoll. Per tant, també caldrà explicacions per part del partit de Junts, el partit de Carles Puigdemont. I després també és curiós que just el dia en què el govern del PSC presenta el Pla Nacional per la Llengua, fa un any que es va aplicar i fa balanç del Pla Nacional, doncs prenguin possessió en castellà dos dels seus regidors a Ripoll. I avui l'Ara explica que la mà dreta de l'exalcalde de Sabadell socialista, Manuel Bustos, entra a Aliança Catalana.
Es tracta de Lluís Monge, l'únic regidor socialista que va acompanyar Bustos als jutjats en el marc del cas Mercuri. Va ser durant 24 anys càrrec municipal a Barberà del Vallès i a Sabadell, i des de l'estiu milita Aliança. Tot això, però, no serà l'alcaldable d'Aliança Sabadell.
I parlant sobre llengua, i coincidint també que ahir es va celebrar el primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, com dèiem, el govern ha anunciat que crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús del català dels últims anys. Montse Pujol.
Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el Pacte per la Llengua avança i la recaptació de l'IRPF que haurà d'esperar encara més. La Generalitat recalcula, en aquest cas, que no estarà preparada per recaptar aquest impost fins l'any 2029.
Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa i que ara torna a endarrerir. Serà el 2029 sempre que abans hi hagi acord al Congrés perquè Catalunya ho pugui tramitar.
I notícia que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on sí que arriba no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei.
Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori. Segons dades de la Generalitat, la xarxa de fibra òptica pública és una infraestructura que principalment connecta els edificis públics. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
El compromís de la Generalitat és donar incentius perquè els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura. Per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
També hi ha una altra opció aquí, que és el satèl·lit Starlink, que val uns 40 euros al mes i que també té bona qualitat. Parlant de finançament, aquesta setmana s'obre la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris i el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que ha de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui també tenim novetats del cas Andic. D'aquí un minut ho expliquem.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Catalunya Ràdio.
Els Mossos creuen que Jonathan Andic i Isaac Andic van forcejar davant del barranc de Collbató pel qual va caure el fundador de Mango.
Segons publica El Periódico, després d'examinar la petjada trobada en aquell punt, la policia catalana conclou que, per les característiques, la marca que va deixar Isaac Andic abans de caure al barranc sembla producte d'un suposat forcejament.
Tot això després que Jonathan Andic anunciés que deixa temporalment la vicepresidència de Mango.
En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. Denuncia que l'acusació contra ell és injusta i que ha generat un relat públic tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andy conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant la seva família com el president i el conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, li han donat suport.
I mica en mica anem coneixent detalls de la visita del Papa. Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1.
La trobada s'allargarà a prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ahir va presentar la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid. A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
En parlarem a partir de 3:15 amb Iago de la Cierva, és organitzador de la visita de tota Espanya, i demà... Demà, atenció, perquè farem un programa especial a partir de les 8 del matí. Farem un recorregut, el recorregut invers que farà Lleó XIV a Catalunya. Ho farem, com dèiem, a la inversa. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona, ens desplaçarem fins a la presó de Brians 1 i tot per parlar amb els protagonistes de la històrica visita del pontífex a Catalunya. Acabarem a Montserrat. Israel deixa en paper mullat l'alto al foc pactat amb el Líban.
L'ofensiva israeliana de les últimes hores contra Hezbollah ha provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. El primer ministre Benjamin Netanyahu explicava el seu objectiu.
Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
En un altre front, Israel també acaba d'anunciar que ha matat el nou cap de la branca armada de Hamas en un atac a la Franja de Gaza.
I no deixarem de parlar de la música, perquè aquesta tarda hi haurà una presentació inèdita de l'ex-Beatle, Paul McCartney, Marta.
Sí, perquè estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, ho farà el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquesta plataforma, es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
I atenció a aquest nou fitxatge per a la nova pel·lícula de Toy Story. Bad Bunny.
Bad Bunny, que donarà veu a un personatge nou i serà una porció de pizza amb ulleres de sol. Bad Bunny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
Doncs aquestes són les notícies bàsiques d'aquest matí. De seguida repassem els esports. Són les 8:29.
Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Són 8:45.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
Avui, quanta guerra. La família d'Olalla Moreno.
Sargento Tomás Morado Muñí.
El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
Què dius?
I el besavi Tomàs el van portar a un camp de presoners. El van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
Quanta guerra, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, ja hem parlat del comiat d'Alexia Putellas al Barça. Per cert, a partir de les 11 la sentirem en aquest acte d'homenatge que faran al Camp Nou i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, una àgora esportiva especial. És una llegenda del club, hi ha un doble, per cert, acomiadament, que ho seguirem aquí en aquest estudi. Serà, deia, a les 11, aquest acte institucional?
Sí, a les 11 és un acte institucional al Camp Nou, no hi és previst que hi hagi públic, presència de Rafa Justa i Joan Laporta, directiva del Barça, plantilla de l'equip, i a les 7 Alexis jugarà el seu últim partit davant la Real Societat. Tot costa especial des del Johan Cruyff, que s'allargarà després de les 9 per explicar-vos amb tot detall l'adeu de l'emblema del Futbol Club Barcelona.
El Rayo Vallecano juga avui el partit més important de la seva història.
A Leipzig, final de la Conference League davant el Crystal Palace. L'equip de Vallecas mai ha tingut l'oportunitat de disputar una final europea. Íñigo Pérez és el seu entrenador.
És una història muy bonita y que debe ser contada. Ojalá acabemos con final feliz. Un gran documental en el que todo ha salido bien.
Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
Primera decisió, ratifica Manolo González a la banqueta de l'equip.
Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
Victòria de la Penya 95-74 davant Unicaja a la Lliga de Bàsquet. El Barça, l'Igualada i el Calafell passen a les semis de l'Hockey Lliga. Queden així, Liceu-Calafell, Barça-Igualada. Arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró. El Catalunya i el Barceloneta juguen la final anada de l'Eurocup. I a Roland Garros, Marina Bassol juguen segona ronda contra Andreeva, vuitena cap de sèrie del torneig.
La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són les 8:33. I aquesta del matí arrenca pendent de diferents temes. D'entrada, les vagues d'educació. Aquesta tarda, a les 3, hi ha nova reunió amb els sindicats. Seran un dia en què estan convocats a aturar-se els docents a tot Catalunya. Des de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs la direcció del centre ens diu que a aquesta hora, entre els 48 docents, el seguiment de la vaga és d'un 65% del personal. I veiem també pocs alumnes. Bàsicament, ha vingut un grup dels més petits, els de primer i segon d'ESO. A banda de la vaga, avui accions repartides per tot el territori. A Barcelona es centralitzen en una concentració a les 10 del matí a Pla de Palau, que es preveu llarga, amb dinar inclòs, al migdia a la plaça Drassanes.
I un dels punts que també es preveu massiu és a Granollers, des del Palau d'Esports. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora ja sí que hi ha força moviment de samarretes grogues aquí al voltant del Palau d'Esports de Granollers. La convocatòria és a les 9 del matí en aquest punt perquè aquí s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. De 9 a 10 faran sentir la seva veu al davant del Palau d'aquí del pavelló i després, a partir de les 10, una marxa cap a un lloc encara no concretat on els docents faran el seu contracongrés.
I un altre sector que avui s'atura és el de les refineries de tot l'Estat. Una vaga que pot afectar la producció de combustible. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Som als accessos de la refineria de Repsol a Tarragona, a la Pobla de Mafumet. Aquí un centenar de treballadors estan concentrats bloquejant aquests accessos. També es fan accions similars a la zona de Cessa, al port de Tarragona, i a la zona de càrrega del Pantalà. Aquí aquest centenar de persones han fet alguna performance amb una mena d'escuts d'inspiració romana per simular aquest bloqueig, que estarà actiu durant tot el dia. Ens comenten també que s'ha rebaixat una mica la producció d'aquesta refineria sobre un 30% aproximadament, amb una reivindicació única, que és l'avançament de l'edat de jubilació pel sector.
I molt pendents del que pugui dir també avui Pedro Sánchez sobre Zapatero, a l'atenció dels mitjans que farà a Roma. Aquest viatge farà que no sigui avui tampoc a la sessió de control al Congrés dels Diputats. La compareixença de Sánchez serà a les 11 del matí i també estarem pendents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, avui a les 9 sense Sánchez, aquesta sessió de control centrada novament en el cas Zapatero. Alguns socis com PNB i Junts reclamen ja eleccions anticipades, tot i que les mirades estaran posades, com dius, a Roma. Després de veure's amb el Papa i a roda de premsa de Pedro Sánchez, primera vegada que els periodistes podran preguntar al president espanyol, que fins ara s'ha limitat a mostrar respecte a la justícia i donar tot el suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Doncs aquest matí hi ha incidències al metro i al tramvia de Barcelona. A la línia 5 del metro no hi ha servei entre Can Buixeres i Sants Estació. I mentrestant, a les línies T5 i T6 del tramvia, les del Besòs, les freqüències de pas estan alterades per problemes en l'operativa. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos adverteixen d'alteracions en el recorregut en algunes ciutats, com Barcelona o Granollers, a causa de les protestes dels docents. I pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells.
Doncs mira, l'A2 del Papiol a Molins de Rei, en aquest punt hi ha un carril tallat per avaries, sentit Barcelona. També trànsit aturat a la B23, a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal de Barcelona i a la C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, trànsit molt dens.
I punts taronges?
Les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, i també en un punt habitual, a la P7, de Barberà a Mollet, en tots dos sentits de la marxa.
De seguida amb nosaltres, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en aquesta nova jornada de vagues, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanàs.
Doncs parlarem del cas Zapatero, ho farem amb Montse Mínguez, portaveu del PSOE. Cap a 9:45 analitzarem la visita del Papa, en aquest cas en conversa amb Iago de la Cierva, coordinador general de la visita de Lleó 14. I a la secció de sèrie i televisió parlarem amb Pol Rodríguez, creador i director de la sèrie Revelejar. I a les 11, molt pendents de l'adeu del Barça d'Alexia Putellas.
De seguida obrim l'Àgora, avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, quin temps ens espera?
Bon dia. Doncs mira, seguim amb aquesta tònica de sol, de calor. Avui amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a les comarques de l'interior. Per tant, les màximes quedaran entre els 30 i 35 graus i a la costa de 28 a 30. Sense més conseqüències pel que fa a l'estat del cel, demà sí que podria créixer alguna nuvolada, poca cosa. La temperatura continua enfilant-se, continua fent-ho de cara a divendres. Fins i tot divendres en alguns llocs de Ponent es podria arribar als 20, als 37 o 38 graus. I a partir de divendres sí que començarem a tenir algunes tempestes de tarda. De moment al Pirineu, potser diumenge les tempestes podrien afectar en altres comarques i, per tant, després de la tempesta començaria una mica de refrescada.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online, la resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, s'estrenà Repartint Bombones era debutar. Avui dimecres, un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
Demana cita a Carglass.es. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass.es.
Carglass canvia, Carglass repara.
Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
Fes-te entendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
Perdoni, que ens acabem.
Mira, un altre.
És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta en les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de crític Laura Aznar i el periodista Marc Bataller.
De què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'hora?
Una mica de futbol. El Marc ha fet una part amb el cap d'informatius de la casa, amb l'Òscar Fernández, per parlar del Girona, i la Laura ha sentenciat: n'estic farta del futbol. No pateixis, només queda el Mundial.
De Bad Bunny, no, Laura?
No, Bad Bunny, no, per favor, és impossible estar farta de Bad Bunny.
Clar.
Vaig anar al concert?
Sí, va agradar?
El divendres, bueno, una passada. M'encantava.
Estaves a baix, allà, apretada? O...
No, estava com a dalt, a la graderia.
Hi havia gent que ho ha passat malament, es veu, al concert, que hi havia molta gent allà embotida.
Doncs jo, la veritat, o sigui, hi havia moltíssima gent, evidentment, però jo, clar, veia com la gent que estava a la pista i veia forats, buits, és a dir, que tampoc no vaig veure com tantíssima gent com esperava. Va ser increïble. Jo estava, com podeu apreciar amb la veu que tinc, estava malalta, estava com encostipada, que estic, perquè ara quan arriba l'estiu jo m'encostipo, passen aquestes coses, i igualment, o sigui, vaig disfrutar moltíssim, estava, és increïble.
Fas una cara de escepticisme, Jordi, important.
No, al contrari, em fa una enveja espantosa, m'hagués agradat molt anar a aquest concert. I no sóc un superfan, però aquests dies l'he estat escoltant i m'ha semblat boníssim. Espectacular, un espectacular.
És espectacular, exacte.
No, eh?
Marc,
no vas dir. Jo ja us vaig dir l'últim cop en antena, no era el meu estil.
Bueno, no, tampoc era el meu, i vaig anar i vaig gaudir molt.
Hi ha una predisposició, evidentment, i recordo que aquell dia en Ricard va fer un... Recordar-ho?
Sí, tant. No sé què vaig fer, però...
Bueno, una imitació bastant bona.
Això.
Home, això no ens engresca anar-hi, francament.
No, però... Canta més o menys igual, crec.
Però hi ha una cosa important amb això, perquè l'estil de Bad Bunny s'ha anat modulant, ha anat tocant diversos gèneres, i en aquest últim àlbum en toca molts de molt diversos. O sigui, aquesta com a concepció que alguna gent té d'associar Bad Bunny només al reggaeton, ell treballa amb molts gèneres molt diferents i realment és molt ric d'escoltar. Si a tu t'agrada, com en saps de música, és molt ric i té moltes, com moltes coses molt interessants en aquest, tant en les lletres com en els sons que treballa, no?, en aquest últim àlbum. Per tant, és molt xulo i és molt interessant d'escoltar, jo penso.
I no deixa sorprendre veure una foto de Salvador Illa també amb Bad Bunny.
Sí, això sí que a mi em va parar el cap.
Això explota. Nacho Corredor, bon dia. No sé si tu aniràs, en aquest cas, a Madrid. Fa 10 concerts a Madrid, Bad Bunny.
Sí, i coincideix amb el Papa. Hi ha expectació per si es troben o no, de fet. L'arcabisbat ha dit que potser sí que es troben entre ells.
Home, això seria sorprenent.
Un plot twist, sí.
Vaja,
més que el de l'Illa i el Bad Bunny.
Però és veritat que més enllà, diguéssim, de l'anècdota, sí que estem en un moment en què sembla que s'alinia el món, no?, cap a aquest nou ordre mundial, en el qual veiem que hi ha unes dins d'una diversitat, evidentment, però unes posicions molt, molt Trump o anti-Trump. I en això, doncs, Bad Bunny i el Papa, doncs, estan, o Salvador Illa, estan alinyats.
Exacte, sí, jo també.
Tu també. Iolanda Segura, porteu d'Ustec, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
No li preguntaré per Bad Bunny, tot i que si vol fer algun apunt, no sé si va anar o li agrada la música.
No hi vaig anar. No tinc ara mateix energia per anar.
Molt bé.
Ni temps ni res, però m'hagués agradat.
Avui hi ha una nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya. És la segona al conjunt del país, que és que van començar les aturades en aquesta recta final del curs, tot plegat l'endemà que els sindicats convocants i el Departament d'Educació acostessin posicions, sembla, després de setmanes de postures allunyades. Senyora Segura, veig que 40 euros poden arribar a solucionar el bloqueig. Va de diners, això?
No. No va de diners, ja sabeu que encara no hem entrat en el punt de la inclusiva, en el qual doncs, també hem d'aconseguir un augment de dotacions perquè és absolutament necessari, perquè el col·lectiu clama crits, no? El curs que ve hem de poder veure no? un increment, que ja ara sembla que ja hi ha hagut una proposta... que no estan a l'acord, però que l'han situat de 1.700 dotacions, doncs bé, en els propers anys hem d'incrementar molt més aquestes dotacions, perquè 1.700 no solucionem ni de bon tros diguéssim la dotació de recursos necessària en els centres educatius, així que aquest tema també l'hem de batallar. Però bueno, ahir es va començar per la qüestió salarial, i la proposta la qüestió positiva, podríem dir, no? Podem dir que va començar a sonar la mateixa música és que vam partir del document de que vam presentar, la nostra proposta que vam presentar els sindicats de vaga i ells van venir amb aquesta proposta de primer avançar el pagament dels 200 euros en 3 anys. Ja sabeu que ara el desplegament és en 4, avançar-lo en 3 anys, situar un augment salarial d'uns gairebé 40 euros a aquest primer any, no? com a un complement singular o addicional, per dir-ho d'alguna manera, i la qüestió que per nosaltres és més interessant, perquè els 40 euros els trobem absolutament insuficients i aquí doncs, hem d'anar a batallar per augmentar aquesta xifra de forma significativa, però sí que hi ha un element en el que hem fet un pas endavant, que és la recuperació, que ells en diuen compensació, tant és com sigui, però és doncs que les persones que van patir una retallada a causa de la retallada dels estadis, per tant, una pèrdua salarial per culpa de la retallada dels estadis, veuran recuperada en un termini d'anys a acordar, recuperat doncs, aquesta pèrdua. No? Se'ls compensarà per aquestes pèrdues salarials patides per aquesta retallada dels estadis. Això per nosaltres és un element clau, un element significatiu, però, evidentment, hem d'avançar en termes salarials, hem d'avançar en augmentar doncs, el salari base, per dir-ho d'una manera, perquè 40 euros no és un avenç molt ínfim i no és suficient. Però sí que s'han obert a valorar doncs aquest increment. Així que avui es tracta d'entrar a la negociació a la mesa de les 3 de la tarda i no sortir d'allà fins que no aconseguim pues, millorar tant en termes salarials com en termes d'inclusiva, fem les millores significatives necessàries per realment donar resposta a les necessitats.
Sí que han dit en les últimes hores que sembla que ara parlen el mateix idioma, no? Fins ara semblava sí. que no s'acabaven d'entendre, o veien que no hi havia possibilitat d'entesa, perquè parlaven un altre idioma, literalment, i ara veuen que hi ha voluntat, per tant, entenc d'acord.
Bueno, és que fins ara nosaltres els hi vam presentar, els hi presentàvem unes propostes i ells et venien amb una cosa absolutament diferent que no tenia res a veure amb el que tu, del que tu volies parlar, no? Com per exemple l'última mesa, doncs que nosaltres ja unitàriament els havíem fet una proposta que ells ens van dir que se l'estudiarien i se'ns presenten a la mesa amb una cosa absolutament diferent, que ni està a l'acord ni forma part del desplegament de l'acord i que no té res a veure amb, amb les demandes ni tampoc és un augment salarial lineal. No, en termes salarials, perquè en termes d'inclusiva van presentar la seva proposta, ens van explicar quin era aquest desplegament, que nosaltres ho havíem demanat perquè volíem doncs, poder treballar a partir d'aquí, no? Però en termes salarials, clar, era absolutament diferent i vam dir, home, no, aquí estem en dos marcs diferents, ens hem de centrar en el marc que nosaltres situem, que és doncs, aquest augment salarial lineal per totes les persones treballadores, perquè situar doncs, una millora en la retribució d'uns càrrecs, això no li repercuteix a tothom, i a part això és un reconeixement d'una tasca, però no és una recuperació de poder adquisitiu. Per tant, ara, finalment, han vingut no, a parlar d'aquesta proposta i situar en ells els elements que de moment estan disposats a donar. Avui ens han dit que hi ha voluntat d'avançar en aquesta qüestió, doncs anem a veure com anirà i destinem-hi les hores que faci falta. No sortim d'allà fins que realment...
Clar, però quan diu això, abans m'ho ha dit, és a dir, diu que entrarà a les 3 i no sortiran fins que hi hagi acord. És a dir, vostè ho és factible que avui hi hagi un acord?
Bé, això és el que ens agradaria, evidentment.
Però, si no sortiran literalment fins que hi hagi acord?
Sí.
Per tant, sortiran a l'acord?
Per nosaltres, la nostra intenció és estar allà fins que aconseguim... Home, sí, estem allà i evidentment, el departament arriba un moment que diu no, fins aquí,
evident.
I veiem que allò
però,
és insuficient.
Però vostè està en converses amb el departament, per tant, entenc que vostè quan diu això és que veu marge per acordar avui i desconvocar les vagues demà mateix.
Bueno, nosaltres estem en converses a la mesa sectorial. No sabem què ens poden portar avui. Estem a l'expectativa, No ho sabem, però també penseu que també hem d'avançar amb el tema de la inclusiva. Vull dir que són aquests dos elements clau.
Però hi ha marge? Per desconvocar les vagues hi ha marge?
Sí, hi ha marge. Sí.
Per desconvocar les vagues de demà. Si avui s'arriba una cosa, es desconvoquen de demà, les vagues de demà.
Bueno, desconvocar definitivament dependrà, ja ho sabeu, de que surti a la consulta, perquè que avui acostem posicions, imaginem-nos que avui es dona aquest escenari optimista, que nosaltres no volem que es doni.
Perdoni, jo potser no m'ho diu perquè també fa part de la negociació, sí. Però de quin marge de diners estem parlant de la discrepància? És a dir, de quants diners estem discutint i de quants recursos estan discutint per la inclusiva?
Bueno, nosaltres en la proposta que els hi vam fer arribar, els hi vam situar un augment salarial entre 400 i 500 euros, sí. Una mica més. Aquesta és la proposta. I, per tant, hem d'acostar posicions per arribar a aquesta xifra, el màxim que puguem. I pel que fa als recursos de la inclusiva, nosaltres en vam situar 6.500. 6.400, 6.500. També hem d'intentar acostar posicions per arribar al màxim que puguem aquesta xifra. Aquesta és una mica la proposta en aquest marc. També si podem parlar de burocràcia i si podem parlar de democràcia, millor, perquè també volem parlar d'aquests temes, o sigui, volem tractar-ho tot. Però aquests dos punts, ja ho sabeu, són els
aquests
punts...
Aquests dos punts desbloquejarien les vagues i l'altre punt...
Sí. Si aconseguíssim un preacord, perquè diguem-li així, l'acord serà en el moment que el signem, no? Si aconseguís un preacord que pogués passar a consulta, nosaltres, evidentment, això ho sotmetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient. Que també,
i llavors, quants dies sí, necessiten?
Podria ser, perdó un moment, Ricard, només podria ser que nosaltres féssim un alto foc per dir, bueno, ara parem, per fer la consulta, que la gent doncs, ens digui si això és suficient. Si la gent ens diu que sí, ja està, s'atura tot. Si la gent ens diu que no, doncs, evidentment haurem de tornar a convocar i fins i tot escalar el conflicte, no? Vull dir que es poden donar molts escenaris, però està molt clar que nosaltres avui destinarem tots els esforços màxims perquè realment podem arribar a uns marges que s'acostin al que nosaltres els hi demanem.
I per fer la consulta, quant de temps necessiten?
Doncs entre 2 i 3 dies. Per tant, bueno, dèiem dijous, divendres i com a molt enllà dissabte. Perquè la gent té un marge de temps.
Per tant, la vaga territorial de demà, entenc que és difícil de desconvocar ara mateix, si hi hagués un acord.
Depèn de l'hora que acabem, igual hi ha la possibilitat de desconvocar. Nosaltres podem...
Val.
Sí, però bueno, que en tot cas... En aquest escenari, si es dona la vaga territorial de demà, però la de demà passat igual podem fer l'alto el foc, ja seria si no ens donés temps la del dijous, perquè no només és desconvocar-la, això s'envia una notificació a l'hora que sigui i no hi ha problema. El problema és avisar la gent. Clar, que la gent doncs, se n'assabenti que aquella vaga s'ha de desconvocar. Si no ho pots fer unes hores abans perquè, evidentment, la gent no està tot el dia mirant... Bueno, sí, però no tothom, no? I podria generar conflicte. Així que sí que necessitem el marge necessari com per dir, vinga, ara fem un alto el foc i valorem aquesta proposta perquè vosaltres ens digueu si és acceptable o no. Sí, els tempos una mica condicionaran tot, també.
I una última qüestió, és a dir, si hi ha acord, entenc que l'any que ve hi hauria colònies?
Doncs aquesta seria la intenció, perquè també nosaltres demanem que la compensació per les colònies doncs, també sigui una mica més generosa, perquè realment la proposta que hi ha ara és ridícula i, a més, només doncs, és per 2 docents, per màxim 2 pernoctacions. Home, què han de fer? Repartir-s'ho. Llavors no toca ni a 2 euros per persona, no? És una mica, diguéssim, ridícula i sí que estaria molt bé que, en aquest sentit, doncs, hi hagués doncs millora i ens van dir que sí, que estaven disposats a fer una revisió, mirant també en funció de les ràtios, etcètera, etcètera. Per tant, bé, també igual podem fer avenços en aquest sentit. Bueno, s'han d'anar polint detalls...
Desescalant, doncs. Aleshores, si ja fem un alt al foc, sí. Entenc que la següent fase és desescalar.
Sí.
Molt bé. Doncs ho seguirem. Iolanda Segura, portaveu d'Ustec, gràcies per acompanyar-nos. Bona jornada de vaga.
Doncs moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Bona nit! Aquest dijous és l'últim fanzone de la temporada.
Estoy un poco triste también.
I que esperem amb convidats especials.
Hi ha molt cabron.
Amb sorpreses.
¿Te gusta?
Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fanzone.
Fanzone amb Gerard Romero. Dijous, últim programa. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere espera i pam, pam, pam.
Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
Sobretot... Has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
És que fos cada pregunta, de veritat.
És dels entrevistes lleig que s'ha vist.
Avui soc... Avui estic...
Perdona, que puc capir, això, però... És que no tinc una resposta.
No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític Laura Aznar i el periodista Marc Bataller.
Són les 8:57, jornada de vagues a Catalunya. No sé com ho heu valorat o com valoreu aquest canvi de to de Iolanda Segura i també entenc de posició del govern, perquè això vol dir que el govern haurà també sigut més flexible a l'hora de plantejar aquesta negociació. Nacho.
Bueno, doncs, pues és un bon símptoma, no? Perquè portem gairebé tot l'any amb aquest amb aquest tema encallat i que, a més va coincidir doncs, amb l'absència del president de la Generalitat durant unes setmanes. I és raonable que el curs acabi amb això encarrilat. La realitat és que, mira, qualsevol persona que faci vaga mereix respecte perquè renuncia a ingressar el seu salari. I, per tant, diguem-ne, el compromís del seu sacrifici amb el que està disposat a fer és ben coherent. No sé si, a més de perdre capacitat salarial els membres de l'USTEC, d'aquest sindicat, han perdut més coses durant aquest procés, no? Jo crec que el favor de l'opinió pública i de la comunitat de gent a la que et dirigeixes també és important per legitimar les teves causes en moltes ocasions. I probablement hi ha dos motius que fan que sembli que s'apropa al final. Un, que és molt difícil mantenir una renúncia constant o intermitent però permanent al teu salari amb jornades de vaga. Dos, que és probable que les posicions de les dues parts s'hagin anat adaptant. I tres, que estic convençut que la complicitat de la resta de la comunitat educativa amb els membres d'aquest sindicat no és avui la mateixa que fa uns mesos, perquè, a més, gran part de les demandes que estan fent tenen a veure amb una cosa que és legítima, que són les seves condicions salarials,